en aquest estudi el senyor Josep Antoni Duran i Lleida. Senyor Duran, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vostès.
Escolti'm, és veritat, no li he preguntat a la Mireia Garolera, però és que ho he anat seguint aquesta matinada amb els tuits i tot plegat, que va fer 1000 galls ahir, vostè?
Mil?
No, el gall número 1000.
El gall número... No, perdó.
De campanya.
Sí. No el sé comptat, jo n'he fet molts.
Però qui és l'instigador de comptar els seus galls?
Els periodistes.
Però qui?
Un en particular,
no?
N'hi ha un, em sembla, en particular. Un de Girona, em sembla que és.
Sí?
Jordi, sí.
No en tinc ni idea. Jo crec que es van equivocar, perquè quan van cantar el 1000, em sembla que ja em portaven 1015, però vaja. Sí, perquè em van dir, ara el proper gall que facis és el 1000er. I em van advertir, costi que t'aplaudirem.
Sí, sí.
El va forçar una mica.
No. T'asseguro que insistia, perquè en feia un, me'ls mirava i ells quiets, i en feia un altre, i m'anaven sortint. Dic, bueno, ja s'aixecaran i aplaudiran.
Aquí en farà algun, en gall, o no?
Home, aquí no, és un míting, no? Malgrat això, no us nego a la primícia.
Gràcies.
Està cansat o no?
Mira, aquest dematí t'he de confessar que quan ha sonat el despertador, l'he tancat i en lloc d'aixecar-me, vaja, he tingut que dir, ostres, si són un 8:45, i per tant he anat volant, no he esmorzat ni res. Estic cansat, sí.
Hem de refundar la campanya electoral?
És possible, no? Clar, la campanya electoral té el que tenia de clàssic la campanya dels 80s, que era el míting a final de tarda, etc. Hi ha tot el tema aquell que es feia abans i que jo com a candidat em nego a anar allà on no he estat abans, que és visitar alguna entitat o sobretot els mercats. Per exemple, jo no faig mercats. Aniria, faria el mercat de Palafrugell, que és el que vaig a l'estiu, o faria el mercat de la Boqueria, que és el que em passejo
aquí. Dono fe,
O el súper del costat de casa, però anar a un mercat que no hi vas habitualment, que sense allò, ara perquè és campanya, venen a veure'ns, no? Doncs això m'hi nego i no ho faig, no? I després hi ha el míting final de la tarda, que consta que abans se'n feien dos de mítings, un a les 8 i un a les 10. Ara només se'n fa un, no? I després aquesta part tradicional de campanya s'hi afegeix tot el que comporta la realitat nova, de noves tecnologies i d'una pluralitat de mitjans tremenda. Per tant, jo ahir vaig fer 4 o 5 ràdios, 2 televisions, més el míting, més un acte. Crec que no tant d'esforç no es reflexa, veig aquí aquesta
l'estadística. La pregunta del dia és avui al Monarracú si la campanya electoral t'ha servit per decidir el teu vot. 277-22, Monespai sí, 277-22, Monespai no. El 87% dels oients diuen que no, el 13% estan dient que sí. És això més o menys el que un partit polític valora, que hi ha un 13, un 12, un 15% de gent que encara amb la campanya pot decidir el vot?
Que consti que aquesta vegada jo crec que va per aquí, no? Però que altres vegades és menys aquest percentatge encara, eh? Per tant, sí, és el que valora el partit, però els partits ens hauríem de replantejar. Jo crec que en la mesura que arribem a tenir, si és que l'arribem a tenir més maduresa democràtica, ens ho replantejaríem. Jo sempre recordo fa anys en l'Ubers, que era primer ministre, després va caure en desgràcia, pobre, a les Nacions Unides amb una responsabilitat que tenia, però va ser un gran primer ministre a Holanda. I ell amb una campanya electoral es va negar en un debat, no pas com la senyora Chacón, dient que té Consell de Ministres i no es pot desdoblar com la Nacional 2, que per cert no han desdoblat ni un sol quilòmetre mentre s'han governat, sinó perquè deia l'argument següent, no, el ciutadà és madur, té el programa electoral a casa seva i per tant ella decidirà, llegint-se el programa electoral, decidirà qui vota, no? Bé, aquí no tenim aquest grau de maduresa i ens dona la sensació de que a partir doncs, de vinga amb aixecar, etcètera, etcètera, pots mobilitzar la gent. Però és molt poc el que mobilitzes. Si segurament tinguéssim en compte el cost de campanya, el cost amb diners, em refereixo, amb el que comporta aquest canvi d'actitud, de vot d'una persona al llarg de la campanya, tampoc deu sortir rentable econòmicament.
Ho sabia. Qui va començar a comptar els galls va ser l'amic Maiol Roger del País. M'ho diu la Mireia ara. Permetin que començar o seguir aquesta entrevista actualitzant la prima de risc que ha arribat a 504 punts. Escolti, vostè creu que Espanya acabarà sent rescatada?
És molt difícil pel pes de l'economia espanyola, que em sembla recordar que és un 10% del PIB de l'europea, però no és impossible, no és descartable. En aquest moment a Europa res és descartable, no? Dues observacions al respecte. Primera, una molt important, és evident que en la prima de risc hi ha unes raons internes, no hi ha confiança al govern actual, però atenció, tots els mercats donen per descomptat de que el proper president del govern és el senyor Rajoy, i que a més governarà per majoria absoluta. Per tant, en aquesta prima de risc també hi ha un signe inequívoc de desconfiança respecte al futur govern. Als mercats no els hi agrada no conèixer el programa, que l'amaguen com si fos el quart ministeri de Fàtima, no? I això provoca també aquesta manca de confiança respecte al futur. I després hi ha una segona derivada, de la que no n'és responsable ningú de l'estat espanyol, sinó que n'és responsable Europa. Europa no està donant resposta, i resposta contundent al que succeeix. Seguim les petjades de la política alemanya, i amb tot el meu respecte, jo sempre recordo en Kohl aquests dies, no?, que deia que mai més una Europa alemana, sinó una Alemanya europea, i estem en una Alemanya europea. Jo crec que hauríem d'haver-nos llançat ja els eurobonos com a substitutiu del deute de cada país, que el Banc Central Europeu hauria de jugar més com juga la Reserva Federal als Estats Units al compra del deute, i després no reunint-se el juny per tornar a fer-ho el juliol i per dir que no sé què i no s'acaba d'executar. Hem de prendre una decisió contundent per anar de cara a la governança econòmica europea, és a dir, al govern econòmic europeu, que no sigui un país, sinó que sigui un govern econòmic europeu que harmonitzi polítiques fiscals com a primer pas per la Unió Política, sinó Europa se'n va a Norris i l'euro se n'anirà a Norris.
Contempla que la patacada del PSOE sigui pitjor encara del que diuen les enquestes?
És possible, sí. Jo crec que el PSOE la darrera setmana de campanya electoral ha anat baixant en picat, per tant no m'estranyaria que tingués un resultat pitjor fins i tot del previst, tanmateix a Catalunya, eh? Catalunya sempre ha aparegut com la força política més votada en perspectives a les enquestes que s'han publicat. Podria ser, que ara falten unes hores, nosaltres lògicament estem intentant fer una crida perquè la gent concentri el vot en Convergència i Unió, podria ser fins i tot a Catalunya que perdessin la condició de primera força política, podria ser.
Estem parlant que en aquest moment hi ha un empat tècnic entre el PP, el PSC i Convergència i Unió?
No, jo crec que tot és possible, atenció, tot és possible. Els números van molt ajustats, no? I aquí la distribució, un punt més de participació, un punt menys, i la distribució d'un escó a Girona, un escó a Barcelona, et pot fer variar el nombre final de diputats que tingui una formació política o una altra, no? Però tot és possible. Podria ser fins i tot que el PP ens passés, el qual, òbviament, no crec que fos bon. Òbviament, però Convergència no seria. Però tampoc crec que fos bo per a Catalunya. Jo crec que d'aquestes eleccions, amb la crisi econòmica que tenim, amb la crisi social profunda i amb una crisi nacional, ens convé. No ja pensar en Convergència i Unió o pensar en Durant. Fins i tot, a vegades, estan en desacord amb nosaltres, doncs convé articular i concentrar el vot amb el catalanisme polític. Hauríem de trencar aquesta anomalia que hem tingut històrica des de que el 75 ençà mai el catalanisme polític ha estat majoritari a Madrid, quan abans, en temps de la Segona, Primera República, des de que existeix el catalanisme com a corrent política, sempre havia estat majoritari a Madrid.
Si Convergència i Unió pogués, com s'ha dit en alguna enquesta o algunes enquestes, ser per darrere del Partit Popular, seria un fracàs?
Fracàs de Convergència i Unió? No, seria, jo més aviat diria que seria un èxit. De fracàs seria si nosaltres doncs ens quedéssim en 10, 11, 12 diputats, no? Ara en tenim 10, això seria un fracàs, tot i millorar, no seria suficient la millora, no? Però aquí hi ha uns responsables de la pujada del PP, és a dir, el PP, fixi's que no fa campanya, el senyor Rajoy, com recordava abans quan parlava de prima de risc, no diu que farà el proper període de sessions, la propera legislatura, és que tampoc ha dit res al llarg d'aquests 3 anys i mig, davant de la incompetència del Partit Socialista a l'hora de gestionar la crisi, el PP ha callat, l'únic que ha fet és esperar que es desgastés el govern, perquè l'únic objectiu era les properes eleccions i guanyar-les, i ara no obre la boca. Per tant, en conseqüència, jo crec sincerament que si a sobre ens passa el Partit Popular, bueno, quedaríem mal parat com a país, amb una majoria absoluta, el PP majoria absoluta a Madrid, no?
Va, serà majoria no absoluta, segurament serà majoria absolutíssima.
Absolutíssima, sí.
En aquesta majoria absolutíssima que ens agrada dir en aquest programa, arribarà un dia que, no sé, serà més tard o d'hora, que el senyor Josep Antoni Duran i Lleida i el president de la Generalitat aniran a parlar amb el nou president del govern d'Espanya i tiraran per davant el pacte fiscal. Vostè té alguna esperança que el pacte fiscal pugui tirar endavant aquesta pròxima legislatura?
Bé, hi haurem d'anar-hi en la mesura... El president de la Generalitat hi haurà d'anar-hi un dia a parlar amb el nou president del govern, en tant i en quant president, per parlar de pacte fiscal o per parlar del que sigui. Estic convençut que el president cridarà tots els presidents de les comunitats, començant pel País Basc, continuant per Catalunya. Això s'acostuma a fer com a ritual per part dels nous presidents de govern. I pot ser que truqui a la porta de Convergència i Unió. Sí, quina sigui la situació del PP a Madrid, que serà majoria absolutíssima i que espero que des d'aquí no contribuïm a que el PP tingui majoria absoluta i a sobre que Convergència i Unió, el catalanisme, quedi ratllada a tercera força política. Bé, nosaltres, si es vol saber alguna cosa de nosaltres, plantejarem el pacte fiscal.
Val, però jo... el que amb una majoria absoluta ja és impossible, amb una majoria absolutíssima és impossibilitíssim. Llavors, el dubte és, quin serà el pla B? Perquè això sí que el pacte fiscal és el que és. Aquí no hi ha, no hi ha mitges tintes. El pacte fiscal diu el que diu. Per tant, a partir d'això, si diuen que no, que és el més probable, interpreto pel més pel que es llegeix, pel que es diu, pel que s'escolta, quin és el pla B?
Aviam, vostè, que li agrada tant el futbol més que a mi encara...
No, vol dir?
Vostè creu que en Guardiola surt algun dia amb un pla B en un partit, surt a guanyar? Per tant, nosaltres sortim a guanyar.
Sí, però entendria el soci que hi hagués un canvi de sistema a mig partit?
Qui és el soci?
El votant de Convergència
Unió. Ah, el votant, el soci del Barça. Sí. A mig partit, a vegades es fan canvis a mig partit, i per tant es poden fer canvis a mitja legislatura, d'actituds, no? Però nosaltres anem a intentar defensar el pacte fiscal. Vostè diu, això serà dificilíssim amb una majoria absolutíssima. Jo comparteixo les dificultats, però recordi, ja sé que no hi havia majoria absoluta, però li poso dos exemples diferents. Majoria absoluta, l'OAPA, no n'hi havia de cap partit, però va ser absolutíssima perquè el PP i el... perdó, l'UCD i el PSOE es van juntar i van fer la l'OAPA. Varen resistir, perquè aquí eren molt forts el govern de Catalunya, governàvem Catalunya i teníem un fort grup parlamentari a Madrid. Una altra època, no de majoria absoluta, però que era pensable, impensable, que el Partit Popular acceptés una de les propostes que nosaltres portàvem com a condició, que era la supressió del servei militar, peça bàsica de l'exèrcit, garant de la unitat d'Espanya. I varen suprimir el servei militar, que, per cert, ja que en parlo, quedi clar que amb la reforma de pensions, tots aquells que hem fet la mili, els 14 mesos que em vaig passar fent la mili, arran d'una esmena de Convergència i Unió, serviran com a 14 mesos cotitzats a la Seguretat Social a efectes de cobrar pensió. Tanco parèntesi. Per tant, el PP, governi o no governi majoria absoluta, ha de prendre un grapat de decisions que, sens dubte, jo crec que requerirà altres forces polítiques i trucarà a la nostra porta. Si truca a la nostra, perquè encara que tingui majoria absoluta, i ho hem vist abans en la prima de risc, de la confiança que els mercats tenen respecte a aquest govern, el PP ha de saber que nosaltres situarem, entre d'altres propostes, el pacte fiscal.
Aviam, preguntes dels nostres tertulians. Ernest Folch, comença, vinga. Preguntes breus, si pot ser, perquè tenim quart d'hora.
Jo al senyor Duran li volia preguntar que... A veure, i és també una pregunta i una explicació, que és que des de fa setmanes vostè està a l'ull de l'huracà. Sí, ha fet moltes declaracions que han causat polèmica. Hi ha les famoses dels andalusos, que vostè ja ha explicat, a més vostè el van voler reprovar després,
etc. No, m'han reprovat. No m'han reprovat al Parlament d'Andalusia.
Però més enllà d'aquestes, a mi hi ha hagut dues que m'han cridat l'atenció. Una, fins i tot abans de campanya, que vostè va dir que un homosexual té tot el dret a acudir a un psicòleg a demanar ajuda.
Vostè ha llegit aquestes declaracions, perdoni?
Sí, el Vanity Fair.
Les ha llegit?
Sí.
Íntegres?
Sí.
I què deia?
Que vostè li deia que un homosexual tenia tot el dret a acudir al psicòleg a demanar ajuda, deia això textualment.
I un heterosexual també deia.
I un heterosexual també.
I lliurement.
Sí, llavors, encara no he acabat...
No, és per si, perquè moltes vegades parla i no ha llegit.
No, però jo li estic transcrivint bé la pregunta.
Sí, bueno, vaig afegitó. Amb un afegitó
meu. Amb un afegitó. No, llavors, això va donar peu a que molta gent, diguem, es prengués això com diuen. Això és una insinuació com que els homosexuals tenen una malaltia. De fet, vostè, no m'ho invento jo, el va respondre gent del seu grup, els Gai Convergents, el Carles Campuzano, etc. I en aquesta línia també hi ha hagut declaracions seves, diguem, dient que a Catalunya, per exemple, ho va dir ahir o abans d'ahir, neixen més Mohameds que Jordis, i això em preocupa, no? Jo la sensació que tinc, i a veure si m'ho pot desmentir, és que vostè s'està apropant a una línia vermella que... Em fa la sensació que també hi ha altres partits com Plataforma per Catalunya que hi són. Vostè està anant a pescar vots en aquest lloc? És a dir, perquè vostè és una persona molt moderada i ha causat molta polèmica en molt poc temps. Està premeditat això, senyor Duran?
No, i sincerament, vull dir, tot el respecte, però m'ofèn que em compari amb Plataforma per Catalunya. I li respecto, vostè no em coneix i té tota dreta a expressar lliurement la seva opinió, però jo... M'ofèn que em comparin.
No, jo no vull ofendre. Jo dic que són temes que treuen ells,
que sí,
també.
Que sí. Anem per passos. Primera, Andalusia. Ho he repetit en aquest programa. Ho havia fet abans de les...
Fa un any i mig.
Ho havia fet amb altres emissors de ràdio i segueixo pensant exactament el mateix i no faig cap tipus de rectificació. La cultura del subsidi no és bona per Andalusia. Jo no he atacat els andalusos. He atacat el PER com a cultura de subsidi. Una cultura de subsidi que en el seu dia va implementar el Partit Socialista, només per ser captiva la gent dels vots. I a partir d'aquí, l'únic que han fet, que 30 anys després, encara els fills de la mateixa gent continuen cobrant del PER. I això no és bo per Andalusia i no és bo per aquesta persona. No dignifica les persones. I la sortida d'aquesta crisi passa només per la cultura de l'esforç i del treball. No passa ni per l'economia especulativa ni per l'economia financera, que tan sovint el PP i el PSOE conjuntament, la bombolla immobiliària és un exemple, sinó passa per allò que està a l'ADN de Catalunya, que és treball d'esforç. I això, a més, ho vaig dir quan pocs dies abans havia conegut que els nostres pagesos de Lleida havien hagut de deixar l'arbre, les nectarines o préssecs, no tothom, però alguns sí, perquè no els hi valia la pena recollir-la perquè el que els hi pagaven era superior al cost de la recol·lecció. Segona, homosexuals. He deixat clar tota la vida, que la homosexualitat no és una enfermetat. I, per tant, també hauria de reconèixer que aquests mateixos que ha citat vostè, que és el col·lectiu Gai de Convergència, després varen acceptar les meves paraules. Un homosexual és una persona tan digna com vostè, com jo, com qualsevol altra. Una persona homosexual és, per mi, persona. I, per tant, a partir d'aquí, tancada la polèmica. I la tercera, el Mohamed. Jo no he dit que neixen més Mohameds a Catalunya que no pas Jordis. Jo vaig reproduir en el meu blog una notícia del Punt Diari que deia que al Baix Empordà neixien més Mohameds que no pas Jordis o Joseps. Acabo. I a partir d'aquí jo expresso la meva preocupació, sí. No perquè es diguin Mohameds, expresso la meva preocupació que vaig dir d'aquells que no s'integren, atenció, d'aquells que no s'integren. Per què? Perquè a mi em preocupa que hi hagi cada cop més musulmans que, sobretot especialment de l'imam que tinguin al seu abast, siguin persones que no acceptin la cultura d'aquest país. Siguin persones que baixin a l'hospital i montin un pollastre dient que amb ells no els pot atendre una persona que no sigui dona, si és dona, o un home que no sigui home. I em preocupa moltíssim que vostè segurament no coneix Salt, no coneix Palafrugell, no coneix Vic, i per tant no sé si coneix bé el fenomen de la immigració. Considerar que la immigració no és un problema, no estic d'acord. Per molta gent és un problema.
Ja no dic això,
No, ho dic jo. No, ho dic jo. Jo dic, considerar que la immigració no és un problema, no estic d'acord. Deixar, per tant, que la immigració es tracta des del bonisme, que tots som igual, etcètera, etcètera, tots som igual. Tots som iguals vol dir que tots tenim els mateixos drets, però els mateixos deures. Per tant, les persones immigrades que no s'integren tenen també els mateixos deures. I a mi em preocupa que hi hagi cada cop més persones que no s'integren, el qual també posa de referència i de relleu que no hem estat capaços de fer una política de natalitat, una política demogràfica al nostre país en favor de les famílies, perquè aquí tinguéssim un nivell diferent de demografia i de natalitat, i a partir d'aquí res més. I això ho mantinc i ho mantindré.
Jordi Bosch.
Bon dia. A mi hi ha una cosa que m'ha preocupat d'aquesta campanya, és que realment no s'ha pogut posar sobre la taula alguns temes que tenen que veure probablement. Algunes persones, el senyor Rajoy s'ha cansat de dir que tothom que li pregunta pel seu argumentari polític, que molts consideren molt amagat, doncs se li fa judicis de valors, però jo crec que aquesta crisi econòmica i tota aquesta situació conjuntural de l'euro s'ha endut per davant un debat important, que és l'actitud que avui Espanya i els partits espanyols tenen respecte a Catalunya, no? Vostè en aquest sentit considera que en aquest sentit ha fracassat una mica en general la campanya electoral per aquesta situació de l'economia, etc., perquè n'hi ha quedat sobre la taula que la senyora Chacón s'ha mostrat partidària de la sentència del Tribunal Constitucional, que el Partit Popular és qui va impulsar tot aquest procés respecte a l'Estatut, etc. Vull dir, al final això ha desaparegut.
Bé, ha estat present en cada míting pràcticament, va estar present en el debat de TV3 i estarà present en el debat d'avui. Clar, serà més difícil perquè si la senyora Chacón no hi és no li podrem recordar que és l'única que en tot cas va expressar satisfacció pública per la sentència del Constitucional, però ja ha estat present i va ser-hi present en el debat de TV3 i està present als mítings. No només això, sinó que malgrat que és cert que l'economia és la que ha dominat el debat polític d'aquesta campanya electoral, també en el context de l'economia hem dit coses importants. És a dir, jo he tornat a recordar 100 vegades al llarg de la campanya electoral que estem com estem, tant gràcies a la incompetència del Partit Socialista al gestionar la crisi econòmica, com també gràcies a la irresponsabilitat del Partit Popular. Em sembla recordar que ho he dit al principi d'aquesta entrevista, en la que el Partit Popular l'únic que ha fet és esperar de braços creuats que l'altre es desgastés i guanyar les eleccions. Li hem portat un pepino que tanquessin mentrestant empreses o que molts autònoms baixessin la persiana, no? I després també, parlant d'economia, hem tingut que parlar d'infraestructures, i parlant d'infraestructures, és obvi que hi ha una infraestructura estrella que interessa interessa a Catalunya, que és l'eix mediterrani. Ni l'eix mediterrani ha estat afavorit per l'actitud del govern central, que ha estat ambigua, perquè d'una banda diu defensar l'eix mediterrani, però l'altra se'n va al ministre de Foment a París a signar amb el seu homòleg un acord pel l'eix central, ni per part del Partit Popular, quan el senyor Rajoy va aquí en unes jornades, la Fundació Gresol al Vendrell, i li pregunten al respecte, diu, ui, esto es muy complicado, que és un dels dos Rajoys, hi ha dos Rajoys, un que diu que tot és complicat i un altre que és el que es quadra davant de l'Esperanza Aguirre, no sé quin dels dos governarà, però aquest va dir, ui, esto es muy complicado, es muy difícil, cuesta mucho dinero, diu, però jo en todo caso empezaré por Algeciras a Madrid i haz el Pirineo, per tant, aposta per l'eix central, no? Per tant, si sí, hem anat recordant tot això, i jo ahir recordava com el Partit Popular és el que, quan deia apoyaremos a Catalunya, escolta, vostè arriba tard, l'hagués pogut recolzar a Catalunya no presentant el recurs d'inconstitucionalitat contra l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, vostè hagués pogut recolzar a Catalunya impedint que hi hagués falques publicitaris a les ràdios d'Andalusia per part del PP, dient que els catalans ens emportem tots els diners d'Andalusia, o dient que a Catalunya no podrien vindre a viure aquelles persones que no sapiguessin el català.
Jorge Fernández va dir que va ser un error.
Sí, però és que l'error arriba una mica tard, el reconeixement de l'error, no? El mal ja està fet, eh? El mal ja està fet, i a l'hora de la veritat no van obrir la boca. Ara en campanya electoral reconeixen errors. A partir del dia 21 ja veurem a majoria absoluta si tornaran a acceptar que era un error o no.
Pere Cullell.
No, no, a fi del que estava dient el senyor Duran, no? Que està deixant de cap per avall els seus opositors, com és normal. Fa molt temps que estem visquent un descrèdit de la política, fa molt temps, i el número d'indignats puja. Cada vegada que hi ha eleccions i l'abstenció puja, els polítics diuen, hem pres nota. I en trobo unes altres eleccions que són iguals que les anteriors, amb campanyes electorals que segueixen els mateixos esquemes. Jo no veig cap mobilització al carrer respecte a aquesta campanya. Vostè l'ha vist, aquesta mobilització? De què ha servit aquesta campanya?
Què vol dir mobilització al
carrer? Mobilització de la gent. La gent creu que està seguint amb interès aquesta campanya?
Bueno,
I què estan aportant per canviar la imatge dels polítics en els últims anys?
Miri, uns aporten alguna cosa, vostè acaba de dir que jo poso de dalt a baix...
Sí, de cap per avall, bueno, estava criticant el senyor Rajoy i la senyora Chacó.
No, no, però estic criticant amb arguments, no estic fent una crítica irrespectuosa, estem parlant de fets reals, és a dir, això no pot contrastar ni pot provocar una imatge negativa per part del ciutadà respecte a la política, perquè si no, llavors el que hem de fer és callar i que no hi hagi debat polític. Si jo no puc recordar, d'altra banda, incitat per en Bosch, que certament sí, el Partit Popular va portar l'Estatut al Constitucional, i que ara quan diu apoyaré Catalunya contrasta amb aquesta, ja no sé què puc fer sincerament, vull dir, això forma part del debat polític. Altra cosa és que jo hagués dit cul d'olla, que hagués dit com m'han dit a mi, que em venc els interessos dels poderosos, etc, etc, quan sóc la persona que ha fet que les vídues tinguin en tot cas millor expectativa de la seva pensió, la reforma de les pensions, quan hem fet que, com recordava abans, el servei militar, etc, etc, quan hem treballat pels autònoms i he estat distingit com a autònom per l'any, això no és política. Mobilització als carrers, bueno, la nostra gent, la de Convergència i Unió, s'ha mobilitzat, sí. Cadascú ha de dirigir-se al seu electorat. Jo he vist campanyes, aquesta campanya electoral, vagi la redundància, en la que algun vídeo pot ser desmobilitzat al seu propi electorat. Nosaltres no hem utilitzat aquestes eines, per tant, jo prenc nota, he procurat fer el que deia abans, he procurat no anar als mercats que no vaig, perquè llavors és quan et ganyes el desprestigi. Hem procurat fer el que es fa en una campanya electoral, i la gent de Convergència i Unió s'ha mobilitzat, sí, el míting d'ahir a Girona, a Tarragona, el d'abans d'ahir a Girona, a Lleida, ple de gom a gom, és gent nostra, d'acord, però nosaltres hem de mobilitzar els nostres, el PSC que mobilitzi els seus, no?
Em queda una pregunta, vaja, me'n queden algunes, falten dos minuts per arribar a les 10, algunes de tipus breu. Aquesta que li vull fer és d'unes declaracions que ha fet el Premi Nobel d'Economia aquí a RAC1, el Christopher Pissarides, que ha desaconsellat retallar en sanitat i educació per reactivar el mercat laboral, com sí que ha fet el govern de la Generalitat.
Si mirem els països on es creen llocs de treball, on no hi ha aquest problema de l'atur, no segueixen aquesta política. Retallar en sanitat empitjora el mercat laboral. El millor és cobrir les demandes dels serveis. I si s'han de fer retallades, millor que es facin en alguns apartats de l'administració pública, però no en educació ni en sanitat.
És molt premi Nobel aquest senyor, però ignora que les retallades no s'han fet només amb sanitat, és més, amb sanitat s'ha retallat un 6,8, amb inversió pública s'ha retallat un 20%, per tant, no és que retallem amb sanitat i prou, les retallades s'han fet amb totes les conselleries, s'ha suprimit un 20% de conselleries, un 23% dels càrrecs i un 40% de càrrecs de confiança, per tant, les retallades hi són a tothom, s'ha retallat i s'ha suprimit la paga extraordinària pels càrrecs executius alts de la Generalitat de Catalunya, per tant, retallem tothom, o menys retallem a sanitat, i aquest senyor Premi Nobel deu desconèixer que nosaltres tenim un dèficit de 8.400 milions d'euros i deu desconèixer, per tant, que al mateix temps des de Madrid se'ns obliga, d'acord amb les amb les estipulacions europees, a retallar encara més. Madrid, aquests mateixos socialistes que ens acusen d'haver retallat, i hem retallat com a club per culpa d'ells, el forat que han deixat, hem retallat a prop de 3.000 euros, volen que en retallem 6.000. Però aquí anem amb un debat molt més de fons. És correcta la posició europea de dir només hem de fer que austeritat i per tant rebaixar el dèficit? Jo crec que no. Jo, si fos president del govern d'Espanya, me n'aniria, convocaria una reunió extraordinària, em costaria, perquè avui Espanya ha perdut el prestigi davant de la Unió Europea, i diria, ens estem equivocant, deixeu als estats, els menys els que estem en la situació que estem nosaltres, un punt del PIB, un punt i pico, perquè puguem fer un pla d'obres extraordinari, un pla d'infraestructures públiques, contractar per donar molta gent, i perquè puguem fer polítiques socials i una mica també per combatre la pobresa i polítiques en favor dels emprenedors. Però la Unió Europea té establert un dèficit i per tant l'administració de l'Estat ens obliga a nosaltres a reduir-lo. No tenim altre remei.
Recordo les últimes eleccions municipals que tothom, clar, aquí amb retallades, i tothom deia, l'endemà de les eleccions municipals, ui, que es vagin calçant a determinats pobles i ciutats d'Espanya perquè ara sí que arriben les retallades. Han arribat, però d'aquella manera. I ara es torna a dir, mentre aquí ja es van aplicant aquestes retallades, a partir del dilluns que es vagi calçant determinades comunitats autònomes perquè això serà terrible. Ho percep, que això serà així? És a dir, que aquí a Catalunya, amb el tema de les retallades, ja es porta un any d'avantatge?
Evidentment. I, escolti'm, a mi em pot provocar alguna pèrdua d'algun vot, però jo em sento orgullós d'un govern que fa el que ha de fer. Què podria fer el govern de l'Artur Mas? Miri, si penséssim en Convergència i Unió, continuar gastant. I en vigiles electorals, el més atractiu per un polític és continuar gastant, com fan el pressupost d'Andalusia, que estan en vigiles electorals i el pugen malgrat tot. Per tant, continuar gastant. Però si pensen...
No, és una vergonya? És de mal gust el que ha fet Andalusia, el govern d'Andalusia, amb el pressupost augmentant un 0,1?
És una vergonya, ells sabran després, els que vinguin darrere ja hauran de pagar el forat que hagin deixat, no vull qualificar-lo de vergonyós, de sorprenent que amb els temps que corren hi hagi una comunitat que tingui capacitat per pujar el seu pressupost públic. És sorprenent, no? Però bueno, ara tenim també amb tot el que fa referència a la solidaritat, al pacte fiscal, al final tot això acaba sent una presa de pèl, no? Perquè clar, un és solidari, altre reben la solidaritat i al final tenen més recursos que tu, d'això no se'n diu solidaritat, d'això se'n diu presa de pèl. Però tornant al fil conductor, és a dir, jo em sento orgullós d'un govern. El senyor Mas podria fer el que he dit, optar pels interessos de partit perquè guanyéssim eleccions, gastar com gastava abans el tripartit i arruïnar el país i no tenir recuperació aquest país. En canvi, sacrifica els interessos de partit, podem perdre algun vot, però fa allò que ha de fer un governant en aquests moments, un governant seriós, un governant rigorós, un governant que tingui coratge, que és prendre decisions doloroses algunes, i en som molt conscients, i en l'àmbit de la sanitat, especialment de cara als professionals, que tenim uns grans professionals, però estem passant per uns moments molt difícils. Però el causant d'això no és Convergència i Unió, el causant d'això és qui ha governat abans durant 7 anys i ha trinxat aquest partit, és el causant. Nosaltres vam entregar al govern amb un 0,1 de dèficit públic. El govern en aquest moment a Catalunya té un 4,2 de dèficit públic, ara ja el té menys, perquè l'hem reduït, però el vam rebre amb un 4,2. Per tant, cada dia paguem 4 milions d'euros en concepte d'interessos, només que durant 8 mesos no haguéssim de pagar aquests 4 milions diaris d'interessos, no d'amortització de deute, 4 milions diaris d'interessos, només que en 8 mesos no calgués pagar aquests 4 milions, no hauria calgut tocar ni un sol cèntim d'euro del pressupost de sanitat. Per tant, aquí hi ha uns responsables i uns altres que, mira, encara que ens costi vots, hem d'intentar posar-hi ordre. Una família que gasta més del compte, què fa? Continua gastant o intenta posar ordre a les seves finances? Nosaltres estem intentant posar ordre a les finances.
Contesti'm el més ràpidament possible, sisplau, aquestes preguntes express. S'ha de prohibir el burca en llocs públics?
Sí.
Li sembla bé que Qatar Airways rescati Spanair?
Bé, si es posen d'acord en una qüestió privada, comercial.
Els canals autonòmics d'Espanya, de televisió, s'han de privatitzar?
Tots aquells que no tinguin llengua pròpia no tenen cap sentit.
En ple segle XXI té sentit una jornada de reflexió?
Bueno, la veritat és que no m'hi ha parat a pensar mai. No, no necessàriament, però la llei actual tampoc, crec que...
A què li sembla que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid hagi autoritzat per demà una marxa falangista al Valle de los Caídos?
Doncs no crec que sigui adient ni que s'encaixi amb el que significa les normes de la Junta Electoral sobre una jornada de reflexió, que al final és una manifestació política.
Respecte a la prostitució, s'ha de legalitzar?
La prostitució no s'ha de legalitzar. Sí. Segons les nostres dones, no s'ha de legalitzar.
I les drogues toves?
No entendre tampoc.
A qui del seu partit veu preparat per succeir-lo al cap davant d'Unió?
A molta gent.
Josep Maria Vilà de Badal estaria d'acord?
Amb que hi ha molta gent?
No, que sigui ell un dels...
No crec que ell aspiri, no m'ha dit mai que ell aspiri.
Si finalment es fes un govern de concentració a Espanya, quin ministeri trobaria dient per Convergència i Unió, i ja posats a fer política ficció, quina seria la primera mesura que s'hauria de prendre?
un govern de concentració, és un govern amb unes causes molt excepcionals, per Convergència i Unió, el millor ministeri, el d'Indústria, Economia, Indústria, Comerç, Turisme, Ciència, Tecnologia i Universitats. Quines mesures? La primera que s'hauria de prendre és un pla de xoc contra l'atur, la segona l'anunci d'una reforma laboral i la tercera prendre mesures en favor dels emprenedors de cara també a la creació de punt.
Li agraeixo que ens hagi acompanyat, com ja hem fet en diverses ocasions, amb vostè com a candidat. Fem la porra de les eleccions, la tancarem amb aquest sobre, senyor Duran, i dilluns a la tertúlia del Món a RAC1 obrirem aquest sobre, que no veurà ningú, més el que vostè escrigui en aquests moments. La pregunta que fem és si el PP aconseguirà la majoria absoluta, sí o no, i després el nombre d'escons catalans, que vostè considera que hi haurà diumenge amb els seus guarismes. Per tant, senyor Duran i Lleida, moltes gràcies i molta sort. En parlem diumenge en el programa especial d'aquí de Ràdio.
Moltes gràcies.
Sí. Seguim en directe, després d'escoltar...
No ha sortit cap gall,
Que, no, és veritat, és veritat. Tant la Mireia com el Major Roger... Mira que em diuen, hi ha un... T'envien un missatge urgent, doncs com sempre... rècord de la prima de risc, m'envien 525 punts. Això és camí del rescat, senyor Duran, o no? 525 ja,
Sí, és camí del rescat, però, insisteixo, amb el pes de l'economia espanyola, i darrere aniria el rescat d'Itàlia, i vet a saber a França quina seria l'evolució. Per tant, és un problema que exigeix una solució molt curt termini, si no, no sé com pot acabar tot plegat.
Senyor Duran, repeteixo, molta sort i moltes gràcies.
A vostès, bon moltes gràcies.